Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Emmanuel Macron ha suspès ja oficialment la pujada dels carburants a França per guanyar temps davant els armilles grogues. Aquest col·lectiu ha rebut l'anunci d'aquestes mesures amb escepticisme i s'ha preguntat què passarà d'aquí a 6 mesos. L'anunci s'ha fet en un missatge del primer ministre francès Édouard Philippe a la televisió, en el que és un intent de sortir de la crisi generada per les protestes d'aquests últims dies, el que ha estat la pitjor crisi des que Emmanuel Macron va arribar a la presidència de França ara fa un any i mig. Philippe ha afegit que el govern hauria de ser sord per no escoltar la còlera dels francesos i ha demanat que s'aturi la violència que encara continua per part d'alguns manifestants. D'altra banda, la Comissió d'Investigació del Parlament Català sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha demanat la compareixença de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, com també dels membres del govern de Carles Puigdemont, que són a la presó i a l'estranger. L'objectiu del pla de treball, aprovat aquest dimarts en comissió, és que hi compareguin en qualitat de testimonis diferents responsables de la política espanyola i catalana. Quim Torra, d'altra banda, ha anunciat que es querella contra el candidat de Ciutadans a la Junta d'Andalusia per injúries i calúmnies. Juan Marín havia acusat Torra de racista i colpista i d'haver dit que els andalusos tenen un gen menys que els catalans i que són més fluixos i més ganduls. La Basílica de la Sagrada Família acaba d'anunciar un seguit d'activitats per invitar la ciutadania a sentir i compartir l'esperit del Nadal amb diverses activitats per a tots els públics. El taller de Nadal, el tradicional concert i la il·luminació de la façana del naixement d'aquesta gran obra d'Antoni Gaudí són les activitats programades per aquest any. El tradicional concert serà el 15 de desembre amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timcat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts, són les 5. Estan escoltant Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com sempre, a l'estudi de Ràdio Estel reunim un equip d'experts per parlar sobre les persones grans. Una taula rodona dedicada exclusivament a la tercera edat i realitzada amb la intenció d'aportar les novetats mèdiques, tècniques específiques, nous tractaments i, sobretot, buscar la manera que les persones que estan com a residents d'un geriàtric es sentin com a casa. Els nostres convidats d'avui esbrinaran les diferents modalitats dels nostres geriàtrics. A ells grans i gran hi trobaran novetats mèdiques de geriatria, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i el seu personal. En resum, tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com sempre, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda.
Benvingut. Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius. Consells per onades de fred. Cal que us mantingueu informats de les previsions del temps i de les instruccions que donin els mitjans. Eviteu els canvis sobtats de temperatura, sobretot pel que fa als nens, a les persones grans, els quals i que pateixin alguna malaltia de tipus respiratori. En dies d'onada de fred, sempre que sigui possible, eviteu que surtin al carrer els nadons, la gent gran i aquells que pateixin malalties respiratòries. Si cal que surtin a l'exterior, que sigui el temps estrictament necessari i que evitin els espais oberts, exposats al fred, estar-se gaire temps sense moure's. Eviteu-vos i robeu-vos amb la roba el calçat, adequat per temperatures baixes. Eviteu portar peces ajustades i poseu-vos diverses capes, cosa que us permetrà mantenir la calor corporal durant més temps. Protegiu-vos la cara i el cap. Tingueu a mà guants, bufanda i alguna peça de roba per cobrir-vos el cap. Eviteu l'entrada d'aire fred directe als pulmons. Eviteu ingerir alcohol. Pot donar una falsa sensació de calor. Eviteu fer esforços físics intensos a l'exterior. Es corre el perill de patir una lesió. Estigueu atents als vostres familiars o veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat, especialment gent gran. Feu que es protegeixin dels efectes del fred. Com veuen, en el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social per la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, Josep, bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta'm, Marc, tu saps quin és el secret d'una bona bellesa?
Ser feliç.
Ui, que bonic. Doncs,
per saber... que m'has agafat, no
aquesta m'ha agradat molt, ser feliç. És una... Però com pot ser feliç? Mira, hi ha un gran escriptor que ja va morir, Premi Nobel de Literatura,
sí.
Gabriel García Márquez, i que va dir una frase, diu: el secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Clar, aquest home, la solitud, i Marc García Márquez va escriure 100 anys de soledat,
sí,
o sigui, que
sí,
poca
sí,
conya.
Sí.
Que
tant,
una cosa és estar sol una estoneta, una altra cosa és estar-se
100 anys
de solitud. És impressionant, però això de la solitud i la gent gran és una cosa molt peculiar, perquè
sí,
sembla, aviam, nosaltres som homo sapiens, és la nostra espècie, és el que som. A vegades quan diuen la raça, hi ha gent blanca, i no, la raça som de raça humana, això és el
exacte.
Que som. I aleshores hi ha una cosa, nosaltres... A vegades ho penses i tenim una miqueta de micos ja dins. I això fa que el que ens agrada és estar en grup, estar en companyia, sentir-nos acompanyats, i tenim por a la solitud.
Sí.
Això no vol dir que cada cert temps no digui: ai, deixeu-me en pau, ara vull estar sol una estona.
En uns moments, sí, una estona, quan el cos t'ho demana, sí.
Clar, però... aleshores, una cosa és la solitud volguda i una altra cosa és la solitud no volguda. Però és, per un costat, hi ha aquesta sensació. Es parla amb la gent i a la Universitat de València fa uns anys van fer una enquesta i van començar a dir: escolta'm, quines són les característiques de ser gran, de la bellesa? I molta gent va dir: la solitud. el sentir-se sol. Mm. I jo crec que si comencem a preguntar pel carrer, doncs sí, la gent ho diu. I si preguntem a gent de més de 80 anys, també ho diuen. Però després feien la segona part. Agafaven només a gent de més de 80 anys i deien, vostè se sent sol o sola? I molt poquets deien que sí. O sigui sí? Que sí, perquè això de la solitud, saps què passa? Que nosaltres, per entendre la vida, treballem una cosa i funcionem amb una cosa que es diuen els estereotips.
Sí.
Això vol dir que quan no sabem exactament com és una cosa, doncs culturalment ja tenim un substitut. Com són els francesos? No sé, a vegades dius...
A vegades diuen una miqueta...
Home, els francesos, molt simpàtics, simpàtics no.
M'ha agradat molt París, però menys els francesos.
Clar, però aleshores dius, i com són els francesos? Oh, són antipàtics,
sí,
no?
Sí,
jo
sí,
dic,
sí.
Doncs jo conec molts francesos que no ho són. Però el que passa és que, com a falta de conèixer un francès, ja tens... Si vas a Madrid i dius, com són los catalanes?
Tacanyos.
Home, tacanyos. I dius, ah, doncs jo no ho soc. Clar, que no,
no.
Ni tu tampoc, que són molt generosos. Però aleshores que ens diuen, escolta'm, com són els txecs?
Clar.
O com són els d'Eslovènia? I diu, oh, no tinc ni idea.
No.
Perquè no, com no teni, és que no tenim ni estereotip.
No, exacte.
Aleshores, quan parlem, com són els vells? I dius, com que com són els vells? Doncs cada persona de més de 60 anys serà d'una manera.
Clar, igual que els joves.
Clar, i això és... Però si preguntes a gent gran com són els joves, potser tenen el seu estereotip. Ja són uns mandres i no es preocupen, tal. Aleshores... Jo t'ho deia perquè una cosa és preguntar, i quan preguntes normalment trobes estereotips.
Sí.
Aleshores has d'anar a les dades. Quanta gent gran viu sola? Doncs mira, he trobat una dada bastant interessant, a més d'abril d'aquest any, del diari El País, que deia que el 10% de tots els habitatges que hi ha a Espanya estan ocupats per una única persona que té més de 65 anys.
10% o sigui, és molt, eh?
Sí. A més, diu que... Bueno, primer són una mica... Si comptem els que tenen una única persona que viu, són el 20%. Però d'aquests, més o menys la meitat són de gent gran. O sigui que cada vegada anem a una societat en la que hi ha més persones que viuen soles. Però la qüestió és molt dolent que una persona visqui sola... La qüestió serà preguntar a aquesta persona com
clar,
se sent i com...
Jo suposo que t'hi acostumes i n'hi ha que no ho canviarien per res del món.
No canviarien per res del món. S'està sola i ja t'aviso d'una cosa. És que avui tenim una convidada que ens pot donar veritables lliçons sobre el que acabem de dir, però crec que abans escoltarem algun petit missatge.
Escoltem.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Y para darnos una verdadera lección sobre lo que es ser mayor, vivir solo y no tener una experiencia muy negativa de esta forma de vivir, tenemos con nosotros a doña Araceli Sánchez. Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Pues... A ver,
gracias.
Yo digo que usted es mayor.
Sí.
Por la voz no sabrá, no sé si quiere compartir
sí,
con nosotros.
Tengo 92 años.
No se ponga edad, ¿eh?
Lo normal es quitarse.
92 y medio. Sí, tengo 92 años. Parece que la gente dice que la voz no se me nota. Espero que no sea solo la voz, que no se me note la cabeza tampoco.
Bueno, yo creo que si describimos a doña Araceli, pues podríamos decir que es una mujer, nos viene con un jersey claro, con un fular alrededor del cuello, ha venido con un gorro y un abrigo, o sea que podría tener 93, 83 o 63 o 53, digo, no. Esa imagen que tenemos de personas mayores, que de hace muchos años, que las mujeres iban todas de negro y tal, casi ha desaparecido.
Sí. No, lo que pasa es que es estar al día. No, eso cuando dice la gente, es que a mi edad, yo nunca digo a mi edad. Yo, Es que yo pienso que todas las edades tienen algo. Igual que un niño aprende, pues una persona mayor puede aprender. Bueno, me enrollo mucho, perdona.
No, a ver, hablar es a lo que venimos, ¿eh? Sí. Lo peor en la radio es el silencio.
No sé el tiempo.
Y Araceli, una cosa. Yo le he presentado como una persona de cierta edad
sí.
Y además vive sola.
Sí, vivo sola. Siempre he vivido sola. Sí, desde que empecé a trabajar y me eso, pues sola. Pero yo estoy muy bien sola, muy bien, porque ahora la pena, por ejemplo, no sé si ha explicado que no veo bien, que veo muy mal y no puedo leer.
Solo he explicado lo que ha oído, no he explicado nada más.
Perdón. Pues eso, entonces yo tengo un problema, es el único que tengo, que es que no veo muy bien y estoy perdiendo vista por un glaucoma. Entonces, esto me obliga a adaptarme a la situación que tengo y buscar las ayudas para lo que tengo. Entonces, hay una organización que es la ONCE, que es única en toda Europa, por lo menos que se sepa, y esta me ha ayudado mucho para estar eso. Y yo lo que procuro, lo que está en mi mano, por ejemplo, que es la radio, que agradezco mucho esto, la radio me ayuda enormemente para estar al día, que es lo que yo quiero. Y ya me he enrollado, ya no,
no
digo.
Pero si tenemos un rato para hablar, yo lo que espero es que hable usted más que nosotros, porque aquí estamos para escuchar.
No, es que hablo muchísimo.
Pero ahora me tiene que decir, si habla mucho y vive sola, no es que hable sola, es que alguna parte del día no está sola.
Procuro salir de casa, o sea, eso de quedarme en casa, estar, si no llueve, porque yo, como digo, tengo un problema de eso, pues tengo que ser muy prudente, muy prudente. Entonces, como dice una de mis sobrinas, tú eres doña Prudente, haz el favor. Entonces, cuando está mojado no salgo y eso. Pero si no, yo estoy en la calle yendo de un lado a otro, viéndome con esta o haciendo no sé qué. Hoy he terminado todo lo que tenía que hacer en la 11 a las 2:00. Y, en fin, quiero decir que no tengo tiempo de estar. Hoy no tengo que hacer nada, no. Cada día tengo algo.
Entonces, hay gente que nos ha comentado, personas que han venido al programa, dice, oye, cuando eres mayor es muy importante crearte unas rutinas y mantener las rutinas. ¿Usted está de acuerdo también con eso?
Yo no sé si es un... Yo a lo mejor diría que es buscarte... Hacer siempre lo mismo no me gustaría a mí. Claro, cada uno... Pero a mí me gustaría... Si quiero, encuentro ahí una cosa que me gusta más, hacerla. Si encuentro algo que eso... No estar esclava de lo que eso.
Y
yo no quiero hacer siempre lo mismo porque eso. Hay cosas que ahora me tengo que adaptar. Por ejemplo, pues como yo recibo ayuda. No sé si conviene que diga de dónde la recibo.
Bueno, ahora iremos hablando porque nos ha dicho que recibe un servicio de atención domiciliaria en casa
sí.
Y que esto le ayuda mucho y que hoy incluso cuando ha ido a la 11 no ha ido sola.
No puedo salir sola de casa. Ahora, por ejemplo, de donde yo antes iba, al Corte Inglés, iba sola. Ahora no, por prudencia. Podría bajar porque no hace falta, vivo por la zona de... Es que me molesta la luz. Por la zona de... una zona céntrica que hay unas aceras muy grandes y yo me salgo a caminar. Camino una hora cada día. Y luego, pues, mientras camino, siempre hay gente con el sitio donde vivo. Hace 40 años que vivo y ya conozco a muchas personas. Entonces siempre me te paras a hablar, que es lo bueno, hablar con gente más o menos, unos más interesantes que otros, pero todos entrañables.
Y el hecho de haber vivido tanto tiempo en el mismo sitio, nos comentaba antes que tenía un grupo de amigas también, ¿no?
Sí, por eso, por eso tengo. Todas las que viven en el piso donde yo vivo hay 11 pisos. Entonces la gente que vive allí, pues quitando ahora que hay un poco de trasiego y eso... Pues,
no pasa nada.
Entonces... Sí, yo hablo con todo, incluso en el ascensor hablo con todo el mundo y eso. Ahora sí, cuando era más joven no era tan, era más tímida, pero ahora soy muy enseguida del tiempo, de lo que sea.
O sea, como el buen vino gana con la edad.
Sí.
Y una cosa también, hay gente que dice, no, cuando ya te haces mayor ya no tienes ganas de viajar y no tienes ganas de aprender cosas. Usted rompe este cliché también, ¿verdad?
Sí. Ahora, una de las cosas que he hecho en la ONCE hoy es mirar a ver los viajes que organizan. Porque, claro, con eso sí que puedo ir sola. En cambio, otros viajes que hay, si no voy con alguien, no quiero ir como rémora para que alguien me ayude. Me tienen que ayudar. Entonces, hoy he ido a mirar los viajes que había para empezar a viajar y a hacer cosas. Yo sí, hay sitios, por ejemplo, a mí me gusta ir a Nueva Zelanda.
Es
el sitio que me gustaría ir.
¿La ONCE organiza viajes a Nueva Zelanda?
No,
iba a decir, esto sí que...
No,
porque también yo me apuntaba para acompañarle a Nueva Zelanda, ¿eh? ¿Y qué viajes ha hecho con la ONCE?
No he hecho todavía ninguno.
¿Y cuál piensa hacer este año?
Es que esta mañana me han dado los que hay, pero como no los he podido leer y la persona que me acompañaba hoy se iba muy pronto, porque por la ONCE, como es que había elecciones hoy, y he ido a votar. Pero claro, allí en la ONCE, como me conoce la gente y saluda a este o al otro, pues casi no hemos tenido tiempo de eso. Y cuando ha llegado a casa eran las 2:00 largas y entonces ella se tiene que ir.
Y una cosa, cuando también otro, me parece que este es otro cliché, otro estereotipo que usted rompe, que siempre se dice, bueno, las personas mayores huyen de la tecnología, pero me parece que usted tiene tecnología en casa, ¿verdad?
No, a mí verás, en la ONCE cuando vas tratan de ayudarte a ver cómo te has sentado la ceguera, ¿no? No, yo no soy, yo veo muy poco, pero no estoy ciega del todo, o sea, yo me organizo las manos me las veo y eso, y el suelo y esto. Pero una de las cosas que me dijo el jefe, el presidente del consejo, que es, te hablan para ver, para ayudarte a ver cómo es esto. Y a mí me dijo, ¿tú qué echas de menos al perder eso? Digo, pues yo, el no poder leer. Y entonces me dijo, mira, como esto, me dio un libro, un redondos.
Un disco,
dice, como este hay 30.000 grabados. Y yo, por ejemplo, el móvil que tengo, que no he aprendido mucho de él, pero una cosa que he aprendido es apretar en un sitio y me sale todo lo que hay, los libros leídos por gente de la ONCE, pero hay 30.000.
O sea, el audiolibro que llaman es la...
No sé cómo los llama, pero es los que lo leen son gente de doblaje. No es un pelanas cualquiera que te lee. Son gente de doblaje. Yo le di, por ejemplo, ahora había un señor que estaba hablando por la radio y me interesaba lo que decía un tal Javier Sierra. Y entonces le das Javier Sierra y te sale todos los libros que tienes.
Muy interesante. Y sí, también en casa antes... me ha explicado que tiene un sistema de teleasistencia, pero además bastante complejo, ¿verdad?
Sí. Yo, lo primero que a mí mi asistente social, nunca me cansaré de darle las gracias, la de mi distrito, es el distrito 5 el mío, ¿verdad?
Será el distrito de Sarria-San Gervasi, ¿no?
Sí,
el 5, sí.
El 5, sí. Pues esta asistente social me dijo todas las cosas que podía tener. Y en la ONCE, el día que llegas, te asignan un asistente social y también te dice todas las ventajas que puedes tener. Por ejemplo, mi acompañante viaja gratis en el autobús. Yo no, pero mi acompañante viaja gratis. Todas las cosas que puedo tener. Yo procuro estar al día de todo lo que tengo.
Entonces,
muchas cosas me las han ofrecido y otras cosas las he preguntado yo.
Y lo que es la teleasistencia, el botoncito este para casos de emergencia,
sí,
también se lo facilitó a través de la asistente social, de la trabajadora social del distrito.
Sí, sí. Ella me dijo lo que podía tener y dónde tenía que ir y fui yo misma al sitio, me vinieron a casa, miraron, porque ya sabes que entonces te instalan el aparatito y luego van por toda la casa a ver si ocurre algo allí en el fondo, a ver si se oye.
Porque la idea es... ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, es un aparato, el que tengo ahora, es un poco más complejo porque tiene también el detector de humos. No sé si pienso que esto sí que puede ser útil.
Esto puede ser muy útil para eso. Por favor, explíquenoslo. Sí.
Pues entonces, la teleasistencia, aparte del botoncito que todo el mundo conoce, que puedes desde cualquier punto de la casa, apretando el botón, tienes que oír y te tienen que oír. Uh-huh. Eso es, las personas que vienen a instalarlo lo comprueban. Van al cuarto de baño con las puertas cerradas, van a todos los sitios, aprietas y oyes.
Uh-huh. Buscan que tenga cobertura.
Uh-huh. Tiene una cobertura en mi piso. Bueno, mi piso es un apartamento. Es el edificio que está delante de la clínica.
Bueno, sí, no hace falta decir exactamente dónde,
sí, es eso.
Y entonces dice, además, si un día usted hace una tostada y se la deja demasiado en el tostador, suena y le llaman.
Entonces, un buen día vino uno y me dijo que era de teleasistencia. Primero me llamaron ellos, porque si no yo no le digo eso. Sí. Me llamaron ir a uno para instalarle un detector de humos. Se llama fulanito de tal. Entonces vino, me dice, mire, te enseña la credencial, instaló el detector. Estuvo haciendo pruebas y algunas veces el detector, pues anteayer me saltó, me parece que era por una tostada solo, pero bueno.
Bueno, mejor.
Pero saltó y entonces te llaman enseguida. ¿Estás cocinando, Araceli? Pues dentro de lo que cabe estoy haciendo una tostada, pues así.
Enviamos a los bomberos,
¿no?
Muy bien.
Muy eficaz.
Yo me pasaría horas hablando, pero sí que me queda una cosa por decir. Usted, supongo que el hecho de vivir sola nos lo ha dicho en un principio. Mientras tenga la ayuda, está bien.
No, yo no. ¿Mm? No, porque yo, aunque ahora no puedo leer, pero, por ejemplo, oigo la tele, si hay un programa que me interesa. Pues yo la oigo, aunque no la vea muy bien. No veo muy bien las caras ni los gestos. Hombre, si me acerco, sí. Pero esto, pues yo veo programas que me interesan, pues yo los oigo y ya está.
Pues, doña Araceli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer hablar con usted y además yo creo que hay mucha gente que se puede haber sentido inspirada, porque muchos de estos que piensan, lo peor es vivir solo, pues lo peor es vivir solo si no sabes vivir solo y no te enfrentas a la vida con una mentalidad positiva.
Lo peor es eso, si la gente está bien. Tenemos ratos porque, por ejemplo, el hecho de que te levantes cada mañana, bueno, esto lo podíamos, y mires a ver si hoy ves un poquito más que ayer o menos. Muy duro. Pero yo pienso que si todavía puedo seguir gobernándome yo y estando, interesarme en todo lo que me rodea. También tengo que decir que he tenido muchísimas ayudas. Esto no sé. Por ejemplo...
Pues una cosa, lo vamos a tener que dejar porque seguiremos hablando otro día con usted porque nos ha quedado en el cajón hablar de nuevas tecnologías.
Sí.
Otro tema que doña Araceli, ha llegado, nos ha dicho, escolta, ¿qué sabes del grafeno? Un otro día parlarem del grafeno. Muchísimas gracias, doña Araceli Sánchez, por compartir esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Si ha servido para alguien, estaría encantada. Muchas gracias.
Encantados nosotros.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar una cançó, anem a escoltar Madame, interpretada per Lluís Llach, una cançó de l'any 1972. Escoltem-la.
Ningú sap el seu nom, tothom li deia la madame, rodona com una nou, estirada i suant, a la platja amb el seu mallot, que va comprar samaritan, turista a la planxa, amb oli, sofre i sal. I els nois que per la platja la senten dolça roncar, amb somnis de coqueta, amant de qualsevol amant, l'envolten i la canten, el cor li fan esvoltar, arrugues que s'amaguen, divises a guanyar. Oh, que esvelta i maca que està avui, madame, sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tintats que du, madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu, i res no diu. Quina panxa més rodona té, madame, les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria el vostre amant, madame, i ell res comprèn, ensenya una dent, riu, riu, i res no diu. I t'aniràs a França, maleta plena de records, barrets i castanyoles, cunyacs i mocadors, enveja de veïnats que no han tingut la sort d'anar a terres fadrines i comprar una cançó. Oh, que esvelta i maca que està avui, madame, sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tintats que du, madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu, i res no diu. Quina panxa més rodona té, madame, les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria el vostre amant, madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu, i res no diu, la 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 la.
La música és una cosa tan complexa perquè quan la fas sembla que sí que pot anar, després l'analitzes, mires fins a quin punt és vàlida.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Sembla mentida que encara, quan es parla amb la gent, el problema més important de la societat és l'atur. Però, escolta'm, per persones que vulguin treballar en una residència, això de l'atur és gairebé inexistent, no, Carles?
Exacte, perquè una setmana més portem les últimes ofertes publicades a la Borsa de Treball d'Inforesidències. Avui, una setmana més, destaca sobretot les ofertes de gerocultor o gerocultora, entre les quals trobem que, per exemple, només a Barcelona Ciutat, la residència Rius i Virgili, la residència Arcoiris i la residència Vinyet, entre d'altres, estan buscant una a una gerocultora. A part també la residència Fundació Privada Santa Oliva, així com també la residència de les Acàcies. La de Santa Oliva està situada a Olesa de Montserrat i les Acàcies també a Barcelona Ciutat. Estan buscant diplomats en infermeria.
Això dels diplomats en infermeria, cada setmana ve alguna residència i ens diu que, si us plau, si hi ha alguna infermera, algun infermer escoltant el programa i volen començar a treballar, ja no demà, aquesta tarda, en el torn de tarda, trobarien feina. O sigui, recordem a tothom, la borsa de treball d'inforesidencias.com, només cal, pots escriure a Google, trabajo en residencias, i ja surt el primer.
Exacte.
I a més, sento, en la gravació diuen més de 700 residències, però ara hauríem de canviar, no, Carles?
Sí, si comptem només les residències, podríem dir que en tot l'estat més de 780 residències poden publicar diàriament les seves ofertes de feina.
Pues ànim, si voleu treballar, pues aquí estem.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, aquesta setmana ens arriba la consulta des de bastant lluny, des de Girona. La Carla ens pregunta: a la meva mare li van concedir un grau 2 de dependència degut a una malaltia ja fa un temps, però és un grau provisional degut a aquesta malaltia i ja es van posar en contacte amb mi, de nou, per la revaloració. Ella ara va a un centre de dia. Com ara està una mica millor, si li baixen el grau, es queda sense servei? Què en penseu vosaltres? Que es quedaria sense servei la mare de la Carla?
A mi em sembla que seria una feinada molt forta, no? Deixar una persona sense servei.
Exacte. Sí que es contempla, Carla, és a dir, si és un grau és provisional, sí que pot ser que puguin haver una baixada o una pujada, per això són provisionals, quan hi ha la revisió. El que sí que també és cert és que la llei contempla que si la teva mare està gaudint d'un recurs de residència, no es quedin sense recurs i, per tant, sempre el grau que et deixin, encara podràs seguir gaudint, la teva mare en aquest cas, podrà seguir gaudint del recurs en el qual està assistint.
Doncs moltíssimes gràcies i recordem que si qualsevol persona que ens està escoltant té un dubte, alguna consulta a fer al nostre treballador social, recordem el que ens deia ara mateix doña Araceli Sánchez, la importància que té el treballador social quan tens necessitats per trobar quins són els recursos adequats. Moltíssimes gràcies, Carles.
A vosaltres.
Molt bé, i ara anem a entrevistar telefònicament a una persona, però primer volia fer una petita introducció. Normalment parlem de residències, i aquí estem unes persones que normalment no parlem de nosaltres, però avui he de parlar una miqueta de mi per presentar a Marina Valls. Marina Valls és una dona, és una treballadora social, que té diverses facetes, ara parlarem d'una d'elles. Jo vaig coincidir amb ella treballant a la Generalitat, perquè jo des de l'any 1991 fins a l'any 2000 vaig treballar a la Generalitat, de fet soc funcionari en excedència d'això que diuen, i durant el temps que vaig estar al que aleshores es coneixia com a Departament de Benestar Social, després d'Afers Socials, de Benestar Social i Família, de Treball i Benestar Social, tot això que ha anat canviant, aleshores era només Benestar Social, coneixia una dona, una treballadora social de l'ICAS, que va ser directora d'una residència a Santa Coloma de Gramenet i que jo considerava un referent perquè tenia un gran coneixement en el que es refereix a gent gran, al funcionament de les residències, a l'atenció, i amb ella, bueno, vam col·laborar. I al cap d'un temps, quan jo ja m'havia anat de la Generalitat, vaig saber que la Marina Valls escrivia un llibre. Escrivia un llibre molt bonic que es titula «Què fem amb la tieta Rita?». I és un llibre que recull experiències en forma d'història. És un llibre interessantíssim. Doncs ara fa un temps, em vaig enterar, vaig recuperar el llibre i em vaig posar en contacte amb les filles de la Marina i vam pensar, home, seria molt maco, ara que estic aquí, els dimarts a la tarda, aconseguir parlar amb la Marina i que ens expliqués una miqueta coses del llibre i coses una mica del temps que vam treballar junts i com han canviat les coses i això. I avui tenim el telèfon per començar a la Carme Gibert. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda, Josep.
Què tal? Com va tot?
Molt bé, moltes gràcies. Estic aquí amb la Marina al costat. Tenim l'altaveu posat. Sí. I ella et vol saludar. Vol dir, et vol saludar, Josep.
Molt bé, Marina, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Josep.
Sí, t'estic escoltant.
Et felicito, eh?
Ai, no, sóc jo qui et felicita, perquè tenim aquí el llibre, i a més, el llibre que fem amb la tieta Rita, i a més, amb una cosa que ja us vaig comentar que ens faria moltíssima il·lusió a l'equip del programa És gran ser gran, i és que ens autoritzéssiu a que cada cert temps hi haguéssim en antena algun fragment del llibre.
D'acord.
Et sembla bé?
Em sembla molt bé.
Tu, Marina, t'has jubilat recentment. No, si vols, parlem amb tu o si vols, parlem amb tu i amb la Carme.
Amb la Carme.
Amb la Carme millor?
Sí.
Molt bé, Marina. Doncs escolta'm, t'enviem una abraçada molt forta des del programa i, bueno, i jo personalment, eh? Perquè van ser uns anys que vam estar molt bonics a la Generalitat i jo crec que vas deixar un gran record de professionalitat i personal entre tots els que vam treballar amb tu.
Gràcies.
Vale, doncs una abraçada molt forta. Doncs, Carme.
Digue'm, Josep, estic aquí al costat amb la mare.
Vale, doncs pues mira, jo us volia fer una pregunta i em contestareu com vosaltres penseu. La primera és que, aviam, la Marina va tenir una carrera professional molt llarga a la Generalitat, fent molta va estar en molts llocs diferents, de directora de residència, des de l'ICAS, i tot això la va portar a fer aquest llibre, a escriure el llibre Què fem amb la tieta Rita. La pregunta que volia fer, o a la Marina o a la Carme, perquè segur que heu parlat d'això. Escolta'm, aquestes històries són inventades o darrere de cada història hi ha alguna cosa de realitat?
Doncs no són inventades, eh? Hi ha algunes llicències literàries, alguna que com a escriptora la Marina doncs es va agafar, però totes les històries reflecteixen històries viscudes, històries reals, de la seva feina, sigui com a treballadora social o bé com a directora més endavant de residència de gent gran, o bé també com a àvia. I per això en el llibre, doncs, de tant en tant és la Rosa, que és una treballadora social, de tant en tant és la Mercè, que és una àvia, i de tant en tant és la Laura, que és una directora de residència de gent gran. I en funció de qui és, doncs, explica històries viscudes, anècdotes, que fan, doncs, bueno, que ella va viure com a professional i com a persona i que li va agradar poder reflectir en un llibre.
I una cosa, existeix la tieta Rita?
Doncs la tieta Rita no existeix com a tal, però sí que per crear el personatge la Marina es va inspirar en una tieta seva que es deia...
Teresina,
oi, mare? Que es deia Teresina, que era la Matadepera, i que, bueno, doncs, al final de la seva vida, doncs, ella i el seu germà la van acompanyar a anar a una residència de gent gran.
I és que a mi el nom Rita m'agrada moltíssim, però, escolta'm, Teresina també és molt autèntic, eh? Quins noms és únics. I una cosa, què va portar a la Marina a posar-se a escriure un llibre després de tota la seva experiència?
Doncs a la Marina li encanta haver dit el tu mare.
A mi m'agrada molt escriure i llegir, i pensava que aquests relats no podien quedar per escriure.
I va decidir, es va apuntar a un curs de l'Ateneu Barcelonès d'escriptura creativa i de històries viscudes, i va agafar aquest tema i va pensar que tenia prou material, prou elements com per explicar històries de la seva experiència professional.
Ja veig. I una cosa, aleshores, a vegades en el programa venen persones que ens diuen que una de les coses més importants per anar passant la vida d'una forma enriquidora i positiva és tenir un projecte, és aferrar-se a un projecte. O sigui que això de tenir coses a explicar i tenir la força de primer fer un curs, posar-se a fer un curs d'escriptura i posar a escriure, la veritat és que és interessantíssim. Ella, en Marina, recomana a altra gent que també faci això, de recopilar coses una vegada que et jubiles i posar-les per escrit?
Sí, jo crec que sí. Ella es va jubilar, ara que en té 81, es va jubilar als 65, que es va jubilar just per poder cuidar la meva filla petita quan jo vaig acabar la baixa maternal, i després va estar doncs molts anys i encara està molt activa. I es va apuntar a l'Ateneu Barcelonès perquè li agradava molt escriure. I el projecte d'escriure el llibre Què fem amb la tieta Rita va ser un projecte molt maco, perquè també hi vam poder col·laborar les filles, perquè la meva germana el va editar, i també vam poder col·laborar persones que professionalment l'havien acompanyat, que li van revisar els escrits. I després vam fer una presentació al centre cívic d'aquí de Sarrià, on viu la Marina, i on vivia jo també, a la Casa Orlandà, i vam fer una presentació del llibre que va ser molt maca, perquè va venir molts amics i va venir doncs gent molt estimada de la Marina, tant professionalment com personalment, i va ser un projecte que jo crec que li va omplir molt la vida durant un temps, i que segur que ella recomana que la gent s'animi a fer-ho, no, mare? I tant.
I una cosa, serà l'últim llibre de la Marina o encara potser ens descobrirà i potser amb la col·laboració de les filles encara tingui alguna història dins que vulgui sortir?
Que diu, no, diu, et pregunta el Josep si creus que escriuràs un altre llibre. No. I la mare diu que no, que ara vol viure bé, que ara vol descansar.
Això és que diuen que darrere de cada pàgina del llibre hi ha moltes hores d'esforç i que això és la destil·lació de l'esforç en forma de paper. Però una
sí,
cosa...
Senyor, sí que és veritat, això és molt difícil escriure i és molt difícil escriure bé. Mm-hmm. I jo a la mare l'admiro molt perquè jo que he estudiat periodisme i que sé que lo difícil que és escriure... Penso que va ser un llibre molt ben escrit, i molt autèntic i molt viscut, i que té molt mèrit.
I una cosa, ara jo deia que darrere cada pàgina de paper hi ha molt esforç, però ara mateix l'edició en paper del llibre està esgotada, però encara es pot comprar l'edició digital, l'edició en EPUB, o sigui, en llibre digital, a través d'una pàgina web, que sí?
Sí. Perquè aquest llibre el vam editar amb aquest sistema de micromecenatge, que és aquest sistema Albert Camus, sí. Que la gent li comuniques que vols editar un llibre i entre tothom posant-hi una miqueta de diners, doncs vam poder-lo editar i fer-ne una edició molt limitada, perquè no teníem prou diners, perquè és un projecte molt, molt personal i molt familiar. Però sí que ha quedat el llibre en una web, que ara no recordo exactament, però que si es busca què fem amb la tieta Rita, crec que es pot trobar a la web i encara es pot comprar com a e-book.
Sí, no és lulu.com, la pàgina?
Sí,
no sí.
Sé això.
Sí. Es diu...
no la tinc a mà, Josep.
No, es diu lulu.com, però també només que posem a Google... Què fem amb la tieta Rita? És molt senzill, que només has de pagar una miqueta, no és gens car, i aleshores et pots baixar el llibre en format digital. Et volia fer una última pregunta. El llibre, diguem-ne, no és una novel·la, sinó que són un conjunt d'històries que les pots llegir en l'ordre que vulguis, però hi ha alguna que diguis, home, amb aquesta em sembla que si haguessis de llegir una, comença per aquesta. O podem obrir el llibre i començar per qualsevol?
Doncs mira, sí, com tu dius molt bé, són relats curts, però avui amb la mare, amb la Marina, els hem estat repassant abans de que ens truquéssiu, sí. I el que a totes dues ens agradava molt és un que es diu Digna Gratitud, que explica la història d'un senyor, que va conèixer la Marina, el Jaime, que era un resident que no tenia dret a pensió perquè ell havia treballat des dels 8 anys. Això estem parlant dels anys 70, que hi havia doncs, moltes persones grans immigrades, que venien de la immigració dels anys 60 i 70 i que s'havien fet grans a Catalunya o a Barcelona i molts d'ells no tenien recursos. I la Marina, els primers anys de feina, va treballar a la clínica Victòria i portava casos de particulars. I aquest senyor Jaime, doncs, ella va saber que no tenia dret a pensió perquè li faltaven 9 dies per cotitzar per tenir dret a pensió.
Això succeeix, ostres, terrible.
Sí, li faltaven 9 dies per poder tenir pensió. Llavors la Marina va anar a veure un funcionari de la Generalitat, el senyor Jimeno, i li va dir, escolti, el senyor Jimeno, doncs, amb la llei a la mà, li va dir, escolta, que Marina, aquest senyor... No,
li falten 9 dies.
Li falten 9 dies. I llavors la Marina, que era jove i guerrera, va dir, escolti, faci-ho com vulgui, senyor Jimeno, però aquests 9 dies els hem de trobar, perquè aquest senyor que ha treballat des dels 8 anys es mereix una pensió. I el senyor Jiménez li va arreglar el tema i li van concedir la pensió. Doncs... I aleshores el senyor Jaime va estar molt agraït i al cap de molts anys, quan ja era molt vellet i ja sentia que s'anava acabant la seva vida, doncs va anar a veure, va buscar la Marina i li va dir que volia posar-li els seus petits estalvis a nom d'ella. I m'ha dit donar-li en herència, entre cometes, aquests estalvis que avui ha pogut fer gràcies a la pensió que havia pogut cobrar, finalment.
Doncs una cosa...
I la Marina li va dir que no, que això no pot ser un bon professional, que moltes gràcies, però que no. Doncs... I aquest senyor va tenir, molt digne, però va tenir un gran disgust de no poder obsequiar o tornar el favor a la Marina, doncs donant-li la pensió. I aquesta és una història que ens agrada molt perquè diu molt de la dignitat de la gent gran, de molta gent gran, doncs, humil i amb pocs recursos. I també jo creiem que diu molt de la professionalitat de la gent que es dedica a la gent gran, no? Perquè mai has d'abusar o has de fer un ús indegut, doncs, de les pensions, només faltaria, o de qualsevol
clar.
cosa.
Carme, farem una cosa, si et sembla bé. El tinc aquí, el llibre davant meu, i a la pàgina 40... hi ha una història que es titula Digna gratitud, que és en la que s'has parlat, de la que ens estàs parlant. Té 4 pàgines, i no podré llegir-les totes perquè tenim poc temps del programa, però si et sembla bé, començo a llegir-ho perquè la gent tingui un tast de l'obra de la Marina. Vale? La història diu així. El despatx de la treballadora social, la Rosa, era al fons del consultori mèdic. Un espai de disseny modern, però sense llum de dia. Van trucar a la porta i va entrar una senyora de barri. Un cop asseguda, resumint, va dir: «Vinc a dir-li que tenim un veí, un home gran, que es diu Jaime i viu rellogat. Està malalt de càncer i no cobra cap pensió de jubilació ni té família. A la mestressa de casa li fa molta llàstima. No el vol deixar al carrer, però no sap com actuar. Vinc per veure si vostès poguessin fer alguna cosa per ell». La Rosa s'ocupava dels casos, dits socials, que li derivaven als metges. Per exemple, què es podia fer quan s'havia d'operar una àvia que tenia cura d'un infant orfe de mare, quan un vell necessitava un lloc on viure, quan era jove, feia poc que havia acabat la carrera i que treballava. I tenia, per la feina, el fanatisme del neòfit. Va preguntar a la senyora el nom i l'adreça i li va assegurar que se n'ocuparia. I va anar l'endemà mateix. El domicili era un primer pis d'un edifici antic i modest, d'aquell barri també vell. Va obrir la porta una dona de mitjana edat, de cara afable. Tot era molt net. Li va dir que volia veure el senyor Jaime i el perquè. La senyora la va informar que en Jaime s'estava gairebé sempre al llit, molt deprimit i que era molt seriós, però aspre i malhumorat. Pregunti-li, si us plau, i si el pot rebre. La resposta va ser que no. No volia sortir. No esperava res de ningú, ni ningú. Només volia morir-se ben aviat. La Rosa no es va pas a coquinar. Digui-li que me'n faig el càrrec, que avui no em rebi. Però no he comunicat la seva visita i no sabia el seu número de telèfon, però tornaré demà a les 12 i m'agradaria parlar amb ell. L'endemà a les 12, en Jaime va sortir a rebre-la i van poder conversar asseguts al vestíbul. Tenia 66 anys. Anava vestit amb una camisa neta i pantalons ben pentinat. Era alt, molt prim, de cabells morens i cara pàl·lida. Li va dir que patia càncer de pulmó. S'expressava amb tristesa i serietat. L'envoltava una aura de dignitat. Per la conversa, la Rosa va poder saber que era nascut a Andalusia, que havia treballat tota la vida, des dels 8 anys, collint olives i pasturant cabres, i després en diverses feines manuals i dures, jornaler al camp, manobra, descarregador al moll, picapedrer, i en diferents llocs i províncies, fins i tot a França. També havia estat a la Legió. Finalment, als 65 anys, li havien denegat el cobrament d'una pensió, tot i que diverses persones ho havien intentat. Ja no tenia cap esperança, deia, i estava malalt. Si us plau, deixi que ho torni a intentar, va dir la Rosa. Jaime li va fer confiança i li va donar la paperassa de sol·licitud de la pensió. En acomiadar-se, es miraven lleialment. Al carrer, sota el sol de migdia, la Rosa no veia el remor de les dones que entraven i sortien del mercat. No veia els infants que sortien de l'escola, contents o plorant, ni escoltava els sorolls. Estava abstreta, pensant en el Jaime. Li feia tanta pena. Ja li havia dit la seva sogra que no havia de treballar, que no ho necessitava, i menys en una feina en què es carregaria amb els problemes dels altres, sense poder solucionar-los, i que només li serviria per patir. Però era molt tossuda, la Rosa. precisament l'organisme que havia de pagar la pensió en Jaime era el mateix on que l'havia contractat amb ella. S'hi va presentar. Qui s'ocupa de les pensions denegades? El senyor Jimeno, a la tercera planta, però tu no pots pujar-hi. De què es tracta? Res, gràcies, va dir. En un moment precís en què la conserge de badava, va pujar fins a la tercera planta, escales amunt, evitant l'ascensor del personal. Era una sala gran, plena de taules i cadires, de papers, cada lloc amb el seu funcionari corresponent. Va preguntar pel senyor Jimeno i s'hi va acostar. Era un home d'uns 40 anys, cabells morens, amb unes orelles pàl·lid de cara. Treballava davant de l'ordinador amb màquines de mànigues de camisa. Va quedar molt sorprès que una visita hagués arribat fins a la seva taula. Es va presentar com a col·lega i li va explicar el cas. Atordit, com un autòmata, el senyor Jimeno va anar a l'arxiu dels expedients denegats i en va treure un de molt voluminós, que era el del Jaime. Havia treballat en tants llocs, també a l'estranger, tenia períodes de temps de treball sense cotitzar, però no l'havien assegurat. Un funcionari anava passant papers i llegint, i finalment va dir: fet el recompte del període de cotització de les diverses feines, no arriba a sumar els anys necessaris per poder cobrar la pensió de jubilació. Li falten 9 dies. 9 dies? A la Rosa li va pujar la sang al cap, com si hagués rebut un cop de martell. Enrabiada amb aquell fervor de novícia que tenia i aixecant la veu, va dir al senyor Jimeno: aquest home ha treballat des dels 8 anys, que no ho entén. I ara té poc temps de vida, no té res ni ningú. A mi m'han contractat per trobar solucions. Ha de cobrar. O sigui, que si li falten 9 dies, busqui'ls i ja el trucaré. I jo crec que... Què dius, Marc? És que ens queda una miqueta. Queda una aquest relat l'hem d'acabar de llegir. No faré spoiler, però la gent que posi què fem amb la tieta Rita a Google i que comprin el llibre. És el llibre, es pot baixar digital, te'l pots llegir en el mòbil, te'l pots llegir a la tablet, te'l pots llegir a l'ordinador. I Marina i Carme, esteu aquí encara, que sí?
Sí, encara estem aquí.
Escolta'm...
No poden marxar, m'ha quedat. No,
jo sento dir-ho, però Marina, vull un altre llibre, Jo crec que encara tens coses a dins que volen sortir, que només necessiten una empanteta de les filles perquè surtin... Perquè aquest llibre, hem agafat la història, el relat que ens has recomanat, és una miqueta més llarg i no l'hem pogut llegir sencer, però hi ha uns altres que es llegeixen en 2 o 3 minuts, i estic segur que és un llibre de relats que per gent que treballa amb gent gran i per gent que vulgui parlar amb els seus fills, amb els seus nets, és un llibre de llegir una història i després pensar-hi una estoneta i parlar-ne entre tots. O sigui, moltíssimes gràcies, Marina, pel regal que ens fas permetent-nos llegir els teus relats, i encantat d'haver pogut parlar amb tu i amb tu també, Carme.
Adéu, moltes gràcies, Josep.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
És Gran Ser Gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.